Sempre ens hem hagut de sentir allò de «Uf, les dones no saben llegir mapes». Ui, això les dones no ho entenen. Resumint, les dones són tontes.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Aquest qüestionament continu sobre la intel·ligència femenina fa que moltes noies i dones pensem que algunes carreres professionals o oficis no són per nosaltres. Per aquest motiu i molts altres, algunes carreres científiques i especialment les tecnològiques tenen molt poques dones entre el seu alumnat. Per això avui comencem la segona temporada de Les dones i els dies posant un tema sobre la taula que ens preocupa i molt. Si les dones estem fora de la tecnologia, estarem excloses del futur. Les ràtios augmenten, però no és suficient. Parlem avui amb professores, alumnes, sociòlogues, enginyeres. El futur és aquí i el construïm nosaltres. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Hem començat el programa preguntant-nos per què no hi ha més dones a les carreres tecnològiques, però encara que els tant percents són baixos, n'hi ha una bona colla, algunes amb currículums tan impressionants com els de Núria Oliver. La Núria és alacantina i doctora en intel·ligència artificial pel MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, fundadora de l'ELIS, Laboratori Europeu per Sistemes d'Aprenentatge i Intel·ligència. Va treballar a Microsoft durant 12 anys. Va ser la primera dona directora científica de Telefònica i ha assessorat empreses tan diverses com Bankia i Vodafone. I ara mateix, des de finals de març, està al capdavant d'un equip d'una vintena d'investigadors que treballen per la Generalitat Valenciana per tal de lluitar contra la Covid a partir de l'anàlisi de les dades d'intel·ligència artificial. Hauríem de dir, posem la catifa vermella i saludem a la Núria Oliver. Benvinguda, Núria, gràcies per atendre'ns. Només escoltant el teu currículum ens deixa impressionades a totes, a qualsevol, pels teus mèrits acadèmics, professionals. Diríem que has arribat molt amunt. Però sent dona, com ho has viscut? És a dir, ha estat un camí de lluita i de resistència diàries o això que et pregunto ja és molt antic?
No, bueno, es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es una combinación. Tengo la suerte de haber encontrado aquello que me apasiona. Descubrí la tecnología cuando estaba en segundo de bachillerato, tampoco era tan temprano, y que fue cuando decidí hacer ingeniería de telecomunicaciones, y realmente es una disciplina que me encanta y que, por tanto, pues... Me gusta invertir muchas horas, ¿no?, investigando y trabajando en este tema. Habiendo dicho esto, he vivido toda mi vida profesional en minoría, siendo una minoría. Cualquier minoría, por defecto, parte de una situación de vulnerabilidad, porque los seres humanos somos una especie social y tendemos a lo que se conoce como la homofilia, es decir, a sentirnos más cómodos y más cercanos y a gravitar hacia las personas que son similares a nosotros. De manera que las minorías, al ser minorías, no entran a formar parte, ¿no?, de esta mayoría que tiende a relacionarse consigo misma. Al final, pues dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no?, pues te sientes más o menos cómoda, ¿no?, en esta situación de minoría, de ser diferente, de tener una experiencia vital diferente, ¿no?, y también de pensar de manera diferente. Yo creo que también tengo la suerte de tener una personalidad bastante bien definida toda mi vida, que de manera que no me ha afectado en exceso el estar en esta situación, ¿no?, de ser muchas veces la única mujer en reuniones, en equipos, ¿no?, en comités, etcétera, pero es una realidad que de hecho hace que un porcentaje muy elevado de mujeres que trabajan en el sector tecnológico lo dejen, no porque tengan problemas para conciliar, sino por la cultura y esta situación permanente, ¿no?, de ser una minoría.
Perquè no sé si a tu t'ha passat, però alguna vegada tan segur que t'han dit allò de ja saps que és una carrera d'homes, això?
La verdad es que igual ha sido inocencia mía o ignorancia, pero realmente nunca sentí la diferencia de género y el impacto hasta que me quedé embarazada de mi primer hijo, que ya era investigadora de los laboratorios de Microsoft. O sea, ya había estudiado la carrera, ya había hecho el doctorado, siendo una, siempre una minoría, ¿no?, a nivel de género. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que tenía muchos compañeros de trabajo, otros investigadores, hombres, que también iban a tener un bebé al mismo tiempo que yo, pero a ellos no se les notaba y a mí se me notaba, obviamente, ¿no?
Home, només et notava, sinó que d'alguna manera t'impactava molt més professionalment, no? Perquè m'imagino que vas haver de prendre decisions.
Exacto, sí, porque obviamente el impacto es grande y luego la baja maternal, en fin, hay una serie de consecuencias, ¿no?, al respecto. Entonces, durante la carrera y durante el doctorado, no he tenido una conciencia clara, ¿no?, de decir, oye, es verdad, es que casi no hay chicas, ¿no? Siempre me he sentido muy segura siendo diferente, siempre he sido diferente porque siempre me ha gustado mucho estudiar, entonces no he sido la típica adolescente que le gusta salir o, y nunca he sentido ningún tipo de presión grupal por tener que conformarme al grupo.
Però sí que, vas haver de renunciar a coses quan et vas quedar embarassada, és a dir, a la feina on estaves, en aquell moment estaves a Microsoft, per exemple.
Sí, entonces sí que puedo compartir un par de anécdotas que luego en retrospectiva creo que han tenido un cierto impacto positivo e interesante. Cuando regresé de la baja maternal con mi primer hijo, bueno, de alguna manera era evidente que el ritmo de trabajo que había tenido hasta ese momento no lo iba a poder mantener, porque además, como he comentado, me encanta mi trabajo y soy una persona que he estado acostumbrada a trabajar muchísimas horas al día, todos los días, incluyendo fines de semana, pues porque me gusta, no porque nadie me lo pida. Entonces sí que cuando volví sentí una situación de estrés al darme cuenta de que no teníamos ningún tipo de familia en Seattle y yo veía que lo ideal para mí era poder trabajar a tiempo parcial, al menos durante, no sé, unos meses hasta que el bebé ya fuese más mayor, ¿no? Y propuse el trabajar a tiempo parcial en Microsoft Research, pero era algo que no había un precedente, no había habido otros investigadores que lo hubiesen hecho, éramos muy pocas mujeres y no sé si a lo mejor yo había sido la primera en aquel momento que había tenido un bebé o algo así. Entonces tuve dificultades porque no recibía respuesta de si realmente iba a poder trabajar a tiempo parcial o no y entre tanto pues me sentía con la gran el gran estrés, ¿no?, de ver que tenía que estar en la oficina tantas horas, ¿no?, y que no vería a mi bebé. Y entonces tuve la suerte de encontrarme en una de las cocinas del laboratorio con una investigadora senior que era directora de uno de los equipos de investigación. Y me dijo, Nuria, bienvenida, ya has vuelto al trabajo, qué bien, qué tal el bebé, tal. Y entonces, pues, con toda sinceridad, le dije, pues mira, no estoy muy bien porque me gustaría poder trabajar a tiempo parcial, pero no me contestan y yo no lo sé si voy a poder. Y entonces me dijo, ¿cómo que no te dejan? Ahora mismo voy a hablar con el vicepresidente de todo Microsoft Research y le voy a decir que tú trabajas a tiempo parcial a partir de este instante. Total, que subió arriba a hablar con él, bajó y me dijo que a partir de ese momento ya podría trabajar a tiempo parcial. Y de hecho lo hice y ahora el director de Research en varias ocasiones ha aludido a esta anécdota, ¿no?, para decir que el trabajo, ¿no?, a tiempo parcial es algo que ya es normal.
Diríem que vas tenir sort, que vas parlar amb la persona adequada, però després d'aquell moment tu vas continuar treballant a Microsoft, però la teva carrera professional es va veure disminuïda o vas haver de renunciar a coses o va ser simplement una qüestió volguda personal
o no vas notar
cap
canvi?
Bueno, yo realmente desde ese momento siempre trabajé a tiempo parcial en Microsoft Research. Nunca volví a trabajar a tiempo completo. Obviamente, si trabajas menos horas, sí hay un impacto. Probablemente hay un impacto en la producción científica. Pero tengo que reconocer también que aprendes a ser mucho mejor gestora de tu tiempo y aprendes a ser mucho más productiva. Es decir, yo las horas en las que estaba trabajando al 100%. No estaba distraída haciendo otras cosas porque no tenía el lujo de poderme distraer con nada, ¿no? De manera que la inmensa mayoría de mis compañeros ni siquiera sabían que trabajaba a tiempo parcial, aunque estuviese trabajando. Y el otro reto es que cuando no es común que haya personas que trabajen a tiempo parcial, es muy difícil ser evaluado de una manera justa, porque en el subconsciente de los evaluadores, ¿no? de los managers que estén por encima de ti, pues todo el mundo trabaja por igual, ¿no? Sin necesariamente darse cuenta de que puede haber una persona, ¿no?, que esté trabajando a tiempo parcial. Yo estoy muy agradecida, efectivamente, a este encuentro con esta investigadora senior, que para mí eso es una acción de mentorización, realmente fue una mentora en ese momento, ¿no? Porque actuó de una manera que realmente me permitió continuar, seguir trabajando, y además probablemente con el impacto positivo de poder desarrollar mi carrera profesional, porque hay muchos estudios que encuentran que una vez dejas de trabajar, aunque sea temporalmente, la barrera de entrada luego es mucho más grande.
En aquest cas va ser una dona, podríem dir, la que també et va ajudar a tu, o sigui, va mentoritzar, com deies. Però clar, tu també moltes vegades en entrevistes has parlat de l'ambient de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, de que tu, els profes, els caps, els col·legues, moltes vegades han estat homes, no? I que et vaig llegir en una entrevista que deies que estaven molt obsessionats per la feina i emocionalment eren poc intel·ligents, no? I això a mi m'agradaria que m'ho expliquessis, no tant per la xafarderia, sinó pel fet de que si tu creus que per fer bona tecnologia, per construir millor tecnologia, s'ha de ser intel·ligent també emocionalment, no? I no sé si això les dones ho tenen més.
Sí, bueno, a ver, yo creo que cualquier generalización, pues es eso, una generalización, ¿no? Cuando si hablamos de sexo, pues obviamente... habrá algunos patrones que pueden ser diferentes, pero las distribuciones se solapan, ¿no? No es una cosa que todos los hombres son de una manera o todas las mujeres son de otra manera. Sí que es verdad que conforme cada vez más la tecnología forma parte de nuestras vidas, conforme cada vez más la relación que tenemos con la tecnología es una relación permanente, ¿no?, y simbiótica, es necesario, tanto como tener una, obviamente, un gran conocimiento tecnológico y desarrollar, ¿no?, nueva tecnología, incorporar aspectos humanos, psicológicos, emocionales, ¿no?, sociales en esa tecnología, porque al final va a estar contextualizada y va a estar utilizada, ¿no?, en un contexto humano. Y esto es algo que forma parte cada vez más, ¿no?, del estado del arte ahora mismo, pero que pues igual hace 20, 25 años no era tan obvio. Yo siempre he tenido un acercamiento a la tecnología muy centrado en las personas, ¿no?, y centrado en la sociedad. Probablemente, en términos más generales, las personas que se dedican a la tecnología, quizás el estereotipo, ¿no?, de programador o de geek, ¿no?, que está programando, etcétera, y que tiene pocas habilidades sociales y emocionales, precisamente la mayoría son chicos, ¿no?, estos estereotipos, y quizás sí hay a lo mejor una diferencia de género ahí, ¿no?, donde estadísticamente las mujeres pues parece que sí que podemos tener más desarrollada la inteligencia social y emocional. Por eso es tan importante la diversidad, y por eso desde hace muchos años siempre defiendo, ¿no?, el valor de la diversidad. La diversidad implica el saber abrazar y el saber incorporar y el saber valorar lo diferente.
I de fet, amb la intel·ligència artificial, que és amb el tema que tu has treballat tant, el tema de la diversitat de gènere és importantíssima, perquè si tota la tecnologia i enginyeria l'estan fent homes joves, blancs, de 30 anys, per força faran allò que els interessi o posaran la seva mirada, podríem dir, etnocèntrica sobre el que fan, no? Per tant, que hi hagi dones...
Está demostrado que equipos diversos son equipos más innovadores, son equipos que encuentran soluciones mucho más... que tienen también mucha más generalidad, ¿no? Pero, al mismo tiempo, la diversidad es mucho más difícil de gestionar que la homogeneidad, porque suele haber mucho más conflicto cuando hay equipos diferentes, porque hay diferentes puntos de vista, hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes incluso lenguajes, ¿no?, que se utilizan, o prioridades. Entonces, cómo gestionar esa diversidad no es trivial y requiere un esfuerzo adicional, pero si se consigue gestionar esa diversidad, los resultados son muy superiores a los resultados de equipos homogéneos. Sí, la diversidad en el contexto de la inteligencia artificial tiene diferentes ángulos y diferentes dimensiones. Por una parte, efectivamente, tenemos la diversidad de los equipos que crean esa inteligencia artificial, donde desgraciadamente hay muy poca diversidad de género y también diversidad étnica. Desgraciadamente, en los países occidentales, en Estados Unidos y en la Europa occidental, desde mediados de los años 80, el porcentaje de chicas que decide estudiar informática ha ido decayendo monotónicamente. De manera que si en los años 80 estábamos casi en un 40% de chicas, ahora estamos alrededor de un 10-12% de chicas. Y eso es informática en general. Si luego encima te especializas en inteligencia artificial, obviamente el porcentaje es mucho menor.
¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que ha pasado eso?
Sí, bueno, ahora lo explico, pero quería incorporar otra dimensión de la diversidad. El otro elemento de la diversidad de la inteligencia artificial es el elemento de que las soluciones o las recomendaciones o los contenidos que nos proponen los algoritmos de inteligencia artificial no son diversos. Y esto es lo que crea lo que se conoce como cámaras de eco, echo chambers, que lo que hacen es reforzar nuestros propios estereotipos y nuestras propias visiones, de manera que se produce una cierta polarización, ¿no?, en la opinión pública. Y esto es algo que también estamos observando, ¿no?, que está sucediendo. Y por eso hay un área de investigación entera, que es el área de cómo diversificar las recomendaciones, por ejemplo, de noticias, de películas, de libros, de lo que sea, que proporcionan los algoritmos de inteligencia artificial para evitar el sucumbir, ¿no?, en estos echo chambers o cámaras de eco. ¿Por qué hay tan pocas chicas que eligen estudiar informática? Pues bueno, es una pregunta muy buena, es una pregunta compleja de contestar. Hay muchos factores, pero a mí me gusta destacar cuatro de ellos. El primer factor es un factor de estereotipación con respecto a quién trabaja en estas carreras y en qué consisten las carreras. He comentado antes el estereotipo, ¿no? Si yo te pidiese que cerrases los ojos y que te imaginases a una persona cuyo trabajo es programar ordenadores, pues probablemente te imagines a un chico con gafas, un poquito gordito, comiendo comida basura, delante de unas pantallas, ahí en un sótano, haciendo cosas raras, porque es lo que nos enseñan las películas, lo que nos enseñan las series de televisión, ¿no?, etcétera. Pero en realidad es un estereotipo como otro cualquiera, y no nos muestran personas como yo, por ejemplo, o como otras mujeres y hombres, ¿no?, que no están dentro de ese estereotipo. Es un estereotipo que es poco atractivo en general y mucho menos atractivo para las chicas. Pero además hay una estereotipación con respecto a cómo se enseña la carrera, donde han encontrado las universidades que han intentado atraer a más chicas, han decidido cambiar cómo enseñan la carrera, porque han encontrado que desmotivaba mucho más a las chicas el enseñar el currículum como estaba concebido, porque había estado concebido por parte de grupos no diversos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, a lo mejor no enseñan programación por la belleza de saber programar, sino que enseñan programación en el contexto de resolver un problema que a ti te interese resolver, ¿no? Mucho más aterrizado, ¿no?, mucho más contextualizado. Y esta nueva manera de enseñar también ayuda a retener, ¿no?, a muchas de las chicas y a atraer a las chicas. El segundo factor, sufrimos de un sesgo de género que nos hace infravalorar sistemáticamente a las mujeres. Es decir, las mujeres nos infravaloramos a nosotras mismas y las mujeres infravaloramos a otras mujeres. Y los hombres infravaloran a las mujeres en igualdad de condiciones a otros hombres. Este fenómeno de los sesgos de género, que está demostrado en numerosos experimentos científicos, cuando lo ponemos en el contexto de la tecnología, de las ingenierías, de la informática, estas carreras suelen tener fama de ser difíciles, de manera que nos encontramos con chicas que a lo mejor tienen el expediente más brillante y sin embargo se autocensuran, aplican este sesgo a sí mismas y piensan que no son lo suficientemente buenas como para estudiar estas carreras, aunque tengan las mejores notas de todo el instituto, ¿no? Entonces esto obviamente afecta negativamente. El tercer factor es falta de reconocimiento y de visibilidad.
Núria, dic, des de petites ens han dit sempre allò de les dones no sabeu llegir mapes, les dones això no ho entendreu, és a dir, és una cosa gairebé que portem allò com un xip, no?
Bueno, hay factores obviamente sociales que juegan un papel muy importante, ¿no? Efectivamente, pero es un fenómeno que está constatado, que tenemos que ser conscientes de él y que tenemos que implementar acciones para combatirlo, ¿no? Porque si no, las cosas obviamente no van a cambiar. El tercer factor es un factor de falta de reconocimiento y de falta de visibilidad, que de nuevo es genérico en todas las disciplinas, pero en una disciplina en la que hay muy pocas mujeres, pues si encima no tienen ningún tipo de visibilidad, pues difícilmente van a crear role models, ¿no?, para que haya otras adolescentes, otras niñas que se sientan inspiradas. Y el cuarto factor es un factor que este sí que es específico del sector tecnológico y al que he aludido antes, que es el factor de la cultura. Hay una cultura asentada en muchas empresas tecnológicas, en muchos entornos tecnológicos, que se llama la cultura programmer, que es el resultado de combinar dos palabras en inglés, la palabra programmer, programador, y la palabra brother. Pero no brother entendido como hermano, sino brother entendido como miembro de un fraternity en Estados Unidos, que son estos colegios mayores, que son solo de chicos, que tienen letras griegas, que vemos en las películas, y que tienen una cultura muy sexista de organizar fiestas, invitar a las chicas para emborracharlas en las fiestas, ¿no?, etcétera. Esa cultura, trasladada al contexto de la programación, se llama la cultura programmer. Y es la cultura que hace que más de un 55% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico, que han superado las otras barreras, decidan abandonarlo por una cultura extremadamente sexista y misógina que, bueno, ha dado lugar a muchas denuncias y a muchos juicios, pero que desgraciadamente sigue asentada, ¿no? Estos cuatro factores, si no hacemos algo, si no tomamos acciones concretas para combatirlos, pues la situación no va a mejorar, ¿no? De hecho, lo que hemos visto es un declive en el número de chicas que eligen estudiar estas carreras, y por eso es tan importante conocerlos y diseñar acciones para combatirlos.
I d'entrada, el que també és molt important és tenir referents, perquè jo me'n recordo que quan eres petita, com aquell que diu, l'única persona científica que coneixies era Marie Curie. O sigui, no hi havia més dones, i sembla que encara no es parla de més dones. N'hi ha hagut moltíssimes, no? Heidi Lamar, la inventora del wifi, a més actriu, vull dir, hi ha moltíssimes dones, però quan parlem sempre, els referents són Leonardo da Vinci, Einstein. Tu, que sempre has dit que t'agradava molt la figura de l'inventor, m'imagino que quan eres joveneta i vas començar aquesta carrera, deies, és que no tinc ningú de referent, no?
Efectivamente, creo que es importante crear referentes que sean cercanos, que sean de carne y hueso, que estén vivos, porque claro, un referente de hace, yo qué sé, dos siglos o tres siglos o 50 años que ya ha fallecido y que encima es de otro país y tal, pues es muy difícil que sea un referente real, ¿no? Sí, es muy importante crear estos referentes, por eso yo intento aportar mi pequeñito granito de arena. He dado charlas a miles de adolescentes contándoles un poco mi trayectoria, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese contado una trayectoria así cuando yo estaba en su lugar. Yo no sabía que yo iba a terminar haciendo lo que hago, no sabía ni siquiera que existía lo que hago. Tenía una idea vaga, ¿no?, de que quería ser investigadora, quería ser inventora, pero sí, tomándome como referentes a Marie Curie o a Leonardo da Vinci, en lo que yo me imaginaba, ¿no?, que podían hacer. Y creo que tiene poder escuchar en primera persona, de una persona de carne y hueso, ¿no?, que es cercana, su experiencia, ¿no?, porque quizás puede inspirar a algunas otras chicos y chicas, ¿no?, a seguir una carrera similar. Y por eso creo que tiene mucho valor y mucha fuerza crear referentes.
Els títols de les carreres, hi ha moltes vegades del món de les TIC, de les carreres tecnològiques, d'entrada a vegades ja no són molt llaminers, perquè jo crec que hi ha molt desconeixement sobre el que feu els enginyers, sobre la vostra feina. Tu has treballat, per exemple, com a assessora de Bankia, de Vodafone, directora científica de Telefònica. A molts ens passa que pensem, és que què fa una enginyera en tots aquests llocs? Perquè tu has treballat amb habitacions, amb vestits intel·ligents, amb cotxes, amb mòbils, però fins i tot has inventat sistemes capaços de reconeixement per expressions facials, per gent que s'adorm quan va amb el cotxe. O sigui, has fet coses molt i molt diferents. Fins i tot has mirat expressions facials de com ens avorrim. I em sembla que la gent no sap que feu tot això.
Sí, bueno, veo que te has estudiado mucho el currículum. sí, a ver, mi área de investigación es efectivamente el modelado del comportamiento humano, o bien modelado individual, como pueden ser las expresiones faciales, ¿no?, o el modelado del comportamiento agregado, por ejemplo, en el contexto de una pandemia, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Esa es mi área. Entonces, es un área muy amplia, porque hay muchos comportamientos humanos que podemos modelar y hay muchas diferentes sensores y fuentes de datos que puedan reflejar ese comportamiento humano, ¿no? Entonces, efectivamente, algunos de mis primeros proyectos de mediados de los 90, pues hice uno de los primeros sistemas en el mundo que reconocía expresiones faciales en tiempo real. Era algo que en aquel momento era casi como ciencia ficción, ¿no? Y que hoy en día lo hace un móvil. Reconocimiento de gestos, reconocimiento de interacciones humanas. También trabajé en proyectos de realidad aumentada, ropas inteligentes, hice un coche inteligente que podía predecir la siguiente maniobra que hacía el conductor a finales de los 90, oficinas inteligentes cuando estuve en Microsoft, y a partir del año 2005 me di cuenta que si realmente quería construir tecnología que nos entendiese como un paso previo para que pudiese ayudarnos, el ordenador más personal, incluso ya mediados de los 2000, era el móvil. Y pensé que iba a ser el móvil, que el móvil tenía este gran potencial de ser este ordenador personal que está con nosotros a todas horas y que, por tanto, es perfecto para ayudarnos, porque tiene la información de lo que hacemos, de dónde estamos, de cómo nos sentimos, ¿no?, etcétera. Entonces empecé a hacer proyectos de uso del móvil, pero no como teléfono, sino como un ordenador que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces hice algunos proyectos sobre temas que hoy en día pues se puede comprar y forma parte del estado del arte, pero hace 15 años no lo era, ¿no? Como era el uso de los móviles para la salud, para el bienestar, para el deporte, ayudarnos a hacer deporte, a detectar la apnea del sueño, ¿no?, etcétera. Y luego, a partir de finales del 2007, cuando regresé a España como directora científica en Telefónica I+D, por cierto, la primera mujer en la historia de Telefónica I+D, fue para mí el descubrimiento de los móviles no como un sensor individual, no como un dispositivo individual que me ayude a mí, sino como un sensor de humanidad, como un sensor agregado, no la red de telefonía móvil. Al trabajar en una telco, una empresa de telecomunicaciones, pues descubrí, ¿no?, el concepto de la red, ¿no?, de telecomunicaciones y del valor que tiene para ayudarnos a modelar el comportamiento, ¿no?, pero a nivel agregado. Y en ese contexto, una de las áreas que impulsé y que creé, tanto en Telefónica como luego en Vodafone, es el área del uso de estos datos agregados para el bien social.
Clar, dic, i això amb el temps és el que t'ha servit ara, per exemple, pel teu projecte amb la Generalitat Valenciana, justament pels anàlisis de dades de la intel·ligència artificial, però les dades pel Covid, no?
Sí, efectivamente. Entonces, este trabajo previo que tenía desde hacía ya más de una década, cómo podemos aprovechar estos datos pues para ayudarnos en el contexto de los desastres naturales o para fomentar la inclusión financiera o para ayudarnos en la salud pública, habiendo trabajado en proyectos de gripe A, de ébola y de malaria, pues cuando surgió la pandemia de COVID-19 hice todo lo posible para ver cómo podíamos ayudar, ¿no? Y entonces la Generalitat Valenciana le pareció muy interesante esta propuesta y creamos un equipo lo más diverso posible de investigadores e investigadoras del sistema valenciano, más de una veintena, y estamos trabajando intensamente desde marzo en cuatro áreas relacionadas con el análisis de los datos para ayudarnos a combatir mejor la pandemia, ¿no?, de COVID-19.
Doncs, Núria Oliver, jo crec que aquesta és la millor manera d'explicar-li a la gent jove que potser ens estigui escoltant i si s'està plantejant d'estudiar una carrera científica, tecnològica, que les coses que feu serveixen, que no són coses estranyes i que no només feu videojocs, sinó que ajudeu a la gent.
Efectivamente, a ver, estudiar una ingeniería, estudiar informática, yo creo que es la carrera más versátil que se puede estudiar hoy en día. Se puede aplicar a cualquier ámbito, a la educación, al periodismo, a la sanidad, a la biología, a la salud pública, al comercio, a cualquier ámbito. Son carreras en las que puedes tener un impacto directo, en las que estás inventando el futuro, en las que estás contribuyendo a la sociedad, aprendiendo constantemente, y además para conciliar son muy buenas, porque muchas veces con tener buen acceso, unos buenos ordenadores y un buen acceso a internet, puedes hacer mucho del trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo desde casa, desde hace 5 años.
Sí, que tu saps perfectament què és això de treballar des de casa, no? Com nosaltres, que continuem fent el programa aquí també des de l'habitació, des del despatx. Fins aviat i moltes gràcies per donar-nos el teu testimoni.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un grandísimo placer y enhorabuena también por el programa.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. dissabtes a la mitjanit.
Li tallen les ales i després la culpen de no saber volar. Simone de Beauvoir, escriptora.
Acabem de sentir la història d'èxit de l'enginyera Núria Oliver i tot i que sembla que comença a canviar alguna cosa en el món de la tecnologia, és evident que les dones, a l'hora d'escollir formació professional o universitària, encara tendim més cap a les carreres humanístiques. El percentatge de noies en els graus d'informàtica, telecomunicacions o aeronàutica és baixíssim. Aquesta setmana, ja sabeu que estem parlant d'aquest tema i hem investigat els motius d'aquesta tendència. I això ens ho explicarà ara mateix l'Esther Plana, periodista de Catalunya Ràdio, que coneixeu tots pel Mans, però que s'incorpora aquest any a les Dones i els Dies. Benvinguda, escolta, et tractarem bé, eh?
Això ja ho tinc en compte, que segur, i a més, doncs és un repte molt divertit, també molt de gust.
Doncs escolta, per on comencem, Esther?
Doncs vinga, comencem posant-nos precisament en el punt de vista de les noies que han d'entrar a la universitat o a una formació professional, eh? No tot són només les carreres universitàries, i que els agradaria escollir una formació de ciències. Què senten? Quines pors o dubtes tenen?
Jo quan vaig entrar a la uni, a més de la preocupació de, a nivell de notes, bueno, pues vas, si ets una persona que sempre has tret bones notes i tal, pues penses que problemes no en tindràs i que al final doncs, te'n sortiràs. Però una de les meves majors pors a l'entrar a la uni era que no tindria amigues a la uni.
Trobava que amb les carreres científiques em trobava aquella, trobava falta aquella part de, doncs, de veure't com una persona i els valors i com sentir més calidesa, no?
Una vegada dins la carrera sí que fan diverses xerrades, inclús enfocat a noies, tal, no sé què, i recordo que una noia va dir que ella va anar a fer la matrícula i va veure que hi havia un munt de nois, i va veure un munt de nois i va dir, ui, quina por, a veure si jo no podré. I a mi em va fer com a ràbia quan vaig sentir això, perquè vaig pensar, a veure, o sigui, com que no podràs, saps? O sigui, jo sincerament no m'havia plantejat el fet de que hi hauria molts nois.
Hi ha una noia de professora d'informàtica i ja està. Bueno, es feia una mica raro, però sí, sí que m'agradaria que hi hagués alguna noia més. Sí que potser em sento més, més a prop d'una profe que és noia, però bueno, s'acostuma.
Hem sentit l'Helena Vallès, la Laia, la Begoña Vizcaína i l'Anna Jorba. Tot i que estan en moments diferents del grau, algunes ja l'han acabat, d'altres s'han plantejat fins i tot de canviar de formació o deixar-ho, les quatre han estudiat enginyeria de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona o a la Politècnica de Catalunya.
En el que deien, hem sentit, per exemple, por, falta de calidesa, jo no podré, poques professores, tot plegat mostra aquesta sensació d'estar soles, poc acompanyades i amb pocs referents femenins.
Exacte. Els referents, precisament, és un dels principals problemes que s'apunten. Coneixem Marie Curie, a molt estirar la biofísica Rosalind Franklin.
Em sembla que ja saps masses coses, tu.
Mira, perquè aquesta setmana m'he hagut de posar les piles. Però els més experts, potser la matemàtica Ada Lovelace, i molts pocs saben que el wifi, precisament, el va inventar una dona. Era guapa i era una actriu reconeguda de Hollywood. I això segurament va fer trontollar les neurones de més d'un. Estem parlant de Hedy Lamarr. La falta de referents actuals de dones científiques incideix molt en la presa de decisió de les noies cap a una carrera o cap a una altra. Així ens ho explica la sociòloga i cofundadora de Dones Tech, Núria Vergés.
Clar, si tu creixes des del néixer, no?, veient a una tia que et sembla superguai, superllesta, superfantàstica, fent meravelles amb les tecnologies, és molt més fàcil que diguis, jo vull ser com ella.
En aquest sentit, segurament els mitjans de comunicació podem fer molta feina.
Això, segur. Des de les universitats també s'està fent un esforç. Ens ho confirmen Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Sònia Estradé, professora dels graus d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, de Física i del Màster de Nanociència.
El que fem sempre és, quan anem a les escoles o quan anem als centres, ens emportem noies que estan estudiant enginyeria o noies que estan realitzant projectes, no? Llavors, això sí que és un referent. El fet de portar la noia que està dissenyant una pròtesi per impressió 3D per un projecte social amb els nens i les nenes de la mina. Una altra noia que està fent, per exemple, una peça del motor de competició d'un cotxe elèctric. clar, les tenen allà davant i llavors parlen aquestes noies i els expliquen i poden veure tot allò que fan, clar, allò sí que és una referent.
Això és molt interessant perquè dones un referent, però no és un referent del segle XIX, d'una persona pura que vés a saber, sinó que és una persona generacionalment propera que no correspon als estereotips nerd que un té al cap quan pensa en ciència i enginyeria.
Els estereotips també és una altra de les coses, eh? És el que ens apuntava la Sònia Estradé. En aquest sentit, a més, a l'UPC també s'hi realitza el programa M2M, de mentoratge en el que les estudiants poden conèixer dones científiques i enginyeres que ja estan en el món laboral. En aquest programa, la Begoña Vizcaína, per exemple, va conèixer tot un referent en el seu camp, la Laura Tremosa.
En una de les activitats que van fer va vindre una senyora que és la primera enginyera catalana. Sí, i clar, ella ens explicava que ella, literalment allà sí que eren només nois, o sigui, no hi havia ni lavabo de noies.
En l'època en què va estudiar Laura Tremosa, que ningú hagués pensat en la necessitat d'un lavabo per noies en una universitat era força significatiu.
Sí, per sort les coses estan canviant i a més ho estan fent molt ràpidament. Hi ha polítiques d'igualtat i de perspectiva de gènere a totes les universitats i mecanismes per extingir certes actituds, com ens confirma l'estudiant de l'UPC, Helena Vallès.
Sobretot professors que han fet algun comentari desafortunat, segurament de forma inconscient i no amb mala fe, diguem-ne, però algun comentari doncs, que estava fora de lloc. Llavors, en situacions així sempre podem recórrer a aquests grups que hi ha.
Però més enllà de les polítiques, els plans i els projectes que es poden pensar des de l'administració per canviar la tendència, hi ha un factor importantíssim que s'ha de tenir en compte.
També algo que he notat molt a nivell d'estereotips és que els nois en general tenen més autoestima pel que fa a les notes. Ells van més sobre segur i les noies és com, a més de no has d'aprovar, sinó que has d'aprovar i destacar.
I atenció amb les dades que ens apunta també en aquest sentit la Sònia Estradé de la Universitat de Barcelona.
No fa gaire va sortir un estudi de Science que mostrava que les nenes ja als 6 o 7 anys, malgrat que tenien el mateix rendiment escolar que els seus companys nois, tenien la percepció de que els nois eren més llestos. Com que les noies no se'n socialitza per ser competitives, si tu vas dient que una carrera és molt difícil, que és molt competitiva i que és com molt elitista, doncs estàs desincentivant que la gent que ha estat socialitzada per no ser competitiva hi vagi. I el darrer factor que hi hauria també en desincentivar que les noies ens vinguin, doncs és també l'estereotip aquest, no? Hi han contribuït molt fortament els mitjans de comunicació, que la gent que fa enginyeria doncs és una gent doncs, friqui, doncs, així, nerd, no? El que diríem cultura nerd.
Vaja, que tots tenim al cap el Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Certes sèries de televisió han fet molt mal a l'hora de perpetuar estereotips.
Clarament.
Masclistes i racistes, diria.
I de tota mena, eh? Les noies tenen menys autoestima, a més de tot això, de tots aquests estereotips que tots tenim al cap, doncs elles tenen menys autoestima, confiança i són menys competitives. Ho supleixen amb més autoexigència. Però, és clar, a l'hora de reclamar el que els pertoca, què passa?
Les noies tenim tendència a treballar molt per demostrar que realment estem fent molt, esperant que de forma telepàtica, deia aquella noia, de forma telepàtica els jefes s'adonin de que tu, com que treballes molt, donaran més, no? I diu que la telepatia no funciona en això dels salaris, no? És a dir, que el que has d'anar és anar allà, pum, i dir, pum, doncs jo vull això, i perquè... però clar, no, això és el que no fem, diguem-ne.
Sentíem la Gemma Fargas, vicerrectora de la UPC, i aquí ens trobem en un altre gran problema, que no és exclusiu de les carreres i de les formacions de ciències i tecnologia. Un cop s'han assolit els estudis i es troben en el mercat laboral, continuen les desigualtats, sobretot pel que fa a la promoció.
Evidentment, això ens ho trobem en totes les professions, però en el cas de les científiques i les tecnològiques és més greu perquè el percentatge d'homes és molt més elevat i, per tant, les oportunitats per les dones són molt menors. En aquest sentit, per exemple, a la Universitat Politècnica de Catalunya hi tenen un programa d'exempció docent.
Quan tornin, és a dir, quan ja haguin acabat aquest permís, que quedin exempts de docència durant mig curs. Per què? Doncs perquè puguin recuperar part de la seva carrera, o sigui, tota la seva activitat, diguem-ne, de recerca, només dedicant-se, no fent classe, vaja, només dedicant-se a la recerca. Don't mess with me, don't hurt my babies,
I'll come for you, you'll find. Aquests són els ajuts que dona la Universitat Politècnica de Catalunya als seus professors, però a banda de tots aquests impediments i estereotips dels que parlàvem ara, que hem apuntat, hi ha algun altre factor que faci que les dones no se sentin tan atretes per les carreres de ciències?
Doncs sí, un dels factors en els que també s'està incidint des de les universitats és en el fet que no es té prou coneixement de les aplicacions reals de les enginyeries i les carreres científiques. Però escolta, què ens diu la professora Sònia Estrader en aquest sentit?
Clar, les noies tenen una pressió per conformar-se, o tenim totes, una pressió per conformar-nos als estereotips de gènere, que és molt forta, no? Aleshores, s'espera de les dones doncs, que estiguem com molt preocupades pels altres, que estiguem molt dedicades a la cura. Aleshores, una manera d'entrar a l'enginyeria també és pensar, vale, faig enginyeria per trobar solucions tècniques a coses que són problemes de les persones, no? Està molt en la línia d'aquest estereotip de gènere de que les dones ens hem de preocupar sempre pels altres.
I com podem convèncer doncs, a les noies perquè s'apuntin a les carreres de tecnologia? La sociòloga i ciberactivista Núria Vergés ho té molt clar.
Per les dones, a veure, és beneficiós perquè estàs en un lloc punter on estan passant les coses d'ara i del futur. Per tant, és un lloc on tens feina ara, tens feina de futur. I a més, com que hi ha més competència, o sigui, ens volen més del que som, tenim més capacitat de negociació de les condicions laborals, dels salaris. Només a nivell de formació professional, ni tan sols passant per carreres universitàries, tens feina assegurada, bona, amb perspectives de futur.
Doncs escolta, estic per apuntar-me, perquè el periodisme no acaba de ser el mateix. Mercat laboral i bones perspectives de futur. Grans al·licients?
Doncs sí, i a la vegada cal estimular a les nenes des de ben petites i fer un esforç per no caure, i això no només en aquest àmbit, però en tots els àmbits, en els estereotips de sempre.
Des de petits no s'esbiaixi la manera d'ensenyar o la manera inclús de jugar dels nens i les nenes. És a dir, que de petits tinguis exactament el mateix. Perquè si tu a una nena petita l'únic que li dones és un nino perquè el cuidi, doncs quan sigui gran només es plantejarà que pot ser infermera.
Sentíem a la Begoña, que és alumna d'una d'aquestes carreres. Sembla molt bàsic això de les joguines, però ens ho hem d'apuntar.
Sí, i també et diré per experiència, és molt complicat.
Com sou els pares.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Una dona original no és la que no imita ningú, sinó la que no pot ser imitada. Maria Fèlix, actriu.
Quantes vegades heu sentit dir que els informàtics són tots uns friquis? Que s'ha de ser molt intel·ligent per estudiar una enginyeria? Que la tecnologia és cosa d'homes? Aquests estereotips i prejudicis se'ns poden fer un lloc al cervell de molt joves i són, en part, responsables que actualment hi hagi molt poca representació femenina a les carreres científiques i tècniques. Per això hem anat a parlar amb les responsables de Young IT Girls i Enginyera, dos projectes nascuts amb l'objectiu de fomentar l'interès en la ciència i la tecnologia entre les noves generacions d'estudiants.
Nosaltres estem fent tallers per nens i nenes petits, però també ens estem començant a adreçar a adolescents en aquell punt en què han de començar a decidir què faran amb la seva vida i en aquell punt en què un professor, un clic, un rol determinat els pot marcar per sempre més la seva decisió, no?
Acabem de sentir l'Andrea González, codirectora d'Enginyera. Aquest projecte social es proposa fer arribar les disciplines STEM, és a dir, la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, a tots els infants. Això implica trencar amb els estereotips de gènere que comentàvem fa un moment, però, com ens explica la Sílvia Planella, fundadora d'Enginyera, com més petits són els nens, menys prejudicis existeixen.
Els infants no tenen aquests estereotips que tenim els adults. Les ganes d'aprendre les tenen tant les nenes com els nens. I dins d'aquests nens i nenes veus que hi ha els que tenen interès innatament o que tenen més facilitat per aprendre allò que els estàs ensenyant, i n'hi ha que potser doncs, no tenen tant d'interès, no? Però aquí és una mica els interessos que tenim cada persona. Llavors es tracta que tant aquest nen o aquesta nena que tingui aquest interès innat, que no el tallem, no? Nosaltres el que volem és això.
Young IT Girls és un altre projecte amb la voluntat de divulgar el paper de la dona, en aquest cas en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Alejandra Garrido, la secretària de l'associació, ens comenta com canvien les idees preconcebudes dels joves com més s'acosten a l'adolescència.
Si és a 5è, 6è, sí que es nota. I sobretot són comentaris de l'estil de «Oh, vestiu molt maques, no?, com per ser enginyeres». Tenen el típic estereotip doncs, de que una persona que fa aquestes carreres tecnològiques, no?, són friquis, amb grans, amb el cabell, jo què sé, i també doncs, l'estereotip de que sí cal ser molt, molt intel·ligent. A mi m'agrada explicar que jo vaig repetir primer de batxillerat, que farà mostrar un botó.
Així que hem passat de la ment d'un infant oberta i lliure de prejudicis a la d'un adolescent que es pensa que tots els tecnòlegs són friquis amb grans. Què pot haver passat pel camí? L'Alejandra Garrido ens explica que hi ha una clara manca de referents femenins.
Que és molt heavy, perquè allà on vegis tu una sèrie, una pel·li, els llibres del col·le, en cap moment mostren totes les dones que han fet coses molt importants de tecnologia, no? És que, com a molt, tu preguntes i et diuen Marie Curie.
Des dels personatges estereotipats fins a l'extrem en sèries com Big Bang Theory, fins als anuncis on els tecnòlegs sempre són homes, els referents de ficció no reflecteixen la realitat. Però és que, a més, els referents històrics que sí que existeixen sovint es passen per alt. La Sílvia Planella, d'Enginyera, ens parla d'algunes figures emblemàtiques de la ciència i la tecnologia.
Podríem parlar, per exemple, doncs, de la Hipàtia d'Alexandria, que era la primera dona que, diguem, està considerada científica, l'Ada Lovelace, que és, diguéssim, la programadora del primer ordenador i costa encara que se'n parli, no? Llavors també tenim, per exemple, la Mileva Mari, que va ser la dona d'Einstein i, en canvi, poques referències, no? Se'n fa. Hi ha la Hedy Lamarr, que també la precursora, la inventora del que ara nosaltres utilitzem sempre, que és el wifi, no? En el seu moment, no?, se li donava com impossible que una dona tan guapa, tan tingués relació amb aquesta dona, pot ser inventora, pot pensar en fórmules matemàtiques. I doncs sí, no? No té per què una cosa no tenir relació amb l'altra.
Per tant, la feina de Young IT Girls i Enginyera també passa per demostrar a les noves generacions que les dones sempre han tingut un paper en aquests àmbits laborals, encara que a certes persones els pugui interessar amagar-ho. Ens ho explica Andrea González.
La part històrica queda molt clar que es percep i es concep la dona com a cura, no?, com a cuidadora, i l'home com el que surt a fer diners. En el moment que queda clar que les carreres STEM són carreres que donen diners, interessa al patriarcat i al món masculí generar aquest estereotip que són carreres masculines.
Hem parlat de trencar estereotips, hem parlat de donar referents, però com es fa tot això? Quin tipus d'activitats es poden proposar als nens de primària i secundària perquè s'interessin en la ciència i la tecnologia? Respon Alejandra Garrido, de Young IT Girls.
L'escape room, que és un escape room tecnològic que hem fet nosaltres, que va viatjant el temps. També fem un ideàton, que si presentem problemes, com per exemple la mobilitat de la gent gran o la solitud de la gent gran. I llavors ells han de proposar en grups de 5 solucions fent servir la tecnologia i llavors després la presenten davant de tots.
Encara que les coses canvien de mica en mica i activitats com aquestes ho fan possible, sempre fan falta recursos per poder arribar a tots els infants. Sílvia Planella, d'Enginyera, fa una crida a les empreses i l'administració pública.
Hi ha moltes famílies vulnerables que, evidentment, els nens i nenes tenen igual de talent i igual de dret a poder tenir aquestes oportunitats, i el que necessitem és aquest impuls de les administracions públiques o d'empreses que puguin sponsoritzar parts d'aquests programes de tallers que volem implantar a les escoles.
Finalment, cal tenir present que el canvi no només passa pels alumnes que s'estan formant, sinó pels mestres que els ensenyen i les famílies que els envolten. Andrea González, d'Enginyera, ens recorda que el trencament d'estereotips és responsabilitat de tothom.
No és només fer tallers per nens petits o per adolescents puntuals, sinó que també s'ha d'educar les famílies. Perquè quan proposem una activitat de robòtica, seguim detectant que hi ha un 60-70% de nens i nois inscrits i només la resta de nenes i noies. I això, qui inscriu aquests infants, aquests adolescents, són els pares i les mares. Que encara pensen, ostres, la meva filla pot fer tot aquest ventall d'extraescolars i ja no hi integren la robòtica o ja no hi integren l'enginyeria. Per què això? Aleshores, també tenim clar que hem de fer xerrades i hem d'incidir a les famílies.
Les dones i els dies.
En el programa d'avui hem après que el constant menyspreu per les dones fa que moltes noies no tinguin l'autoestima suficient per estudiar carreres tecnològiques, tot i que el seu expedient acadèmic constati precisament el contrari. També hem après que més del 55% de dones que comencen a treballar en aquest sector ho deixen. I ei, també tenim bones notícies. Ja hem arribat a un 40% de professores a les facultats que imparteixen carreres tecnològiques. Malgrat sembli difícil d'entendre, la primera barrera que es troben les nenes que somien en emprendre una carrera tecnològica és els prejudicis d'alguns pares. Al nen l'apuntem a robòtica i a la nena a ballar.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible amb el distanciament exigit i des de casa una colla de dones i algun home, tot sigui dit. Som Esther Plana, Susana Ortega, Anna Ferrer, Samuel Maceda i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb una cançó preciosa de la cantant canadenca Charlotte Day Wilson, que ens parla d'esperança. Es diu Work. Nosaltres també treballem cada setmana per vosaltres i tornem la setmana que ve, oients. Bona nit. It's gonna take a bit of work. Oh, work. Now that you're here. But with you by my side.